Entitats socials estudien denunciar el Biol per no atendre els desallotjats del B9 i el president Illa també l'avisa que pot acabar als tribunals. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
L'endemà que la policia hagués de separar manifestacions a favor i en contra de l'acollida de desallotjats del B9 i mentre desenes d'aquests migrants continuen dormint sota el pont de l'autopista, algunes entitats ja es plantegen moure fitxa contra el Biol, Marta Prats.
I treballen des de Badalona Acull i tampoc ho descarta Càritas, que recorda que l'alcalde del Biol incompleix l'obligació de donar alternatives als desallotjats del B9. Sentiu Mercè Darnell, que és portaveu de l'entitat a Badalona.
És evident que està incomplint la legalitat i les responsabilitats i competències dels ajuntaments d'atendre les situacions d'emergència i la gent sense llar. Badalona no té una persona sense llar en aquests moments, ni té un menjador social públic.
La crisi de Badalona ha centrat, com dèiem, en bona part de les preguntes que s'han fet a Salvador Illa en una compareixença després de l'última reunió del govern de l'any en què s'han prorrogat els pressupostos i on el president ha fet un balanç positiu d'aquest 2025. Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Salvador Illa acaba l'any sense finançament singular ni pressupostos, però està convençut que després de festes seran les primeres carpetes que aconseguirà tancar. Ara mateix la principal prioritat del govern és calmar els ànims a Badalona i avisa a Xavier García Albiol que si no garanteix un sostre als desallotjats pot acabar als tribunals.
La irresponsabilitat no surt de franc i té conseqüències.
Mentrestant, sobre el terreny, la convivència es continua deteriorant, però també es multipliquen les iniciatives particulars per acollir desallotjats, Montse Poblet.
Unes 90 persones ja no dormen al ras. Els han acollit a parròquies, locals socials i fins i tot en domicilis de particulars. Jaume Ventura, de Badalona Acull, coordina l'operatiu per buscar-los casa.
En contra de la política o del que va marcar García Albiol, que va dir porteu-los a casa, aviam qui els porta a casa, volem fer un altre missatge. Però sí, hi ha gent, bona gent, que se'ls estan portant a casa.
A Madrid, l'últim Consell de Ministres de l'any ha servit perquè el govern espanyol aprovés la pròrroga del que anomena escut social.
Unes mesures antidesnonaments i de protecció dels més vulnerables que no tenen garantit el futur perquè no hi ha majoria al Congrés per aprovar-les.
Més detalls, Paula Brujats.
Sánchez busca un impuls social per resistir fins al 2027 i en un moment de màxima debilitat fa gestos als socis d'Esquerres, però Junts no assegura aprovar les mesures quan arribin al Congrés. La Moncloa confia que hi acabaran donant suport i els pregunten si s'atreviran a tombar un text que també inclou l'augment de les pensions o la congelació de les cotitzacions dels autònoms.
Al Catalunya migdia d'avui també passarem per Ucraïna, que les últimes hores ha rebut un nou atac massiu contra instal·lacions energètiques que ha deixat 3 morts, entre ells un nen de 4 anys.
Rússia ha llançat 600 drons contra l'oest del país. Aquells aparells provoquen el 90% dels morts en aquesta guerra. I ens en parlarà la nostra enviada especial al Donbass, Cristina Solies, avui amb una crònica des de Lugansk.
I a 2 dies de Nadal, atenció al titular, perquè el pic de la grip s'ha avançat i, de fet, ja l'hem començat a superar.
Els contagis reculen un 10% els últims 7 dies i és el primer cop que passa després de moltes setmanes de pujades. A les portes de les trobades familiars d'aquestes festes, l'únic grup d'edat on continuen pujant els casos és el de les persones de més de 60 anys.
I precisament el Nadal ha estat el protagonista del dia a Catalunya Ràdio amb un programa especial del Matí de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona, presentat per Ricard Ostrell, i davant de 1.500 persones. Hi ha hagut continguts d'humor i molta música, incloent-hi la Nadala del programa cantada pel mateix equip.
Ja són les 6 i sona el despertador i al matí sona el teu costat. Les solanes i el soler diuen encara tot va bé.
Us recomanem recuperar-la ara, els esports. Laia Tudel, avui amb protagonisme per l'Espanyol, que ahir no va cantar, de fet, va aixecar molt els braços a Sant Mamés.
Sí, va aconseguir una victòria històrica, va guanyar 0-2 amb l'Atlètic Club, una victòria històrica perquè feia molts anys que l'Espanyol no aconseguia 5 victòries consecutives i perquè se situa només a 2 punts de la Champions. Al Catalunya migdia parlarem d'aquest gran final dels blanquiblaus, final d'any, també del gran 2025 que tanca el Barça, però al Catalunya migdia també tindrem temps per repassar els números del Girona, que no són tan bons.
I el que tampoc tenim gairebé és la mobilitat d'aquesta hora. Equip Viari, Francesc Masclans.
Hola, bon dia. Doncs molta paciència a tots aquells que us trobeu a les carreteres catalanes, perquè està sent un migdia ben complicat, especialment a la demarcació de Barcelona, amb una vintena d'afectacions a vies de gran circulació, com són la C60, la C17, C31 i tantes d'altres. Tot i així, destaquem que el vent ha fet tallar la BB-4024 entre Guardiola de Berguedà i Bagà. Hi ha retencions a la C66 a Flaçà per la retirada d'un vehicle, hi ha pas alternatiu, i a la C58, 3,5 km de retencions en sentit Trinitat. Obligatori les cadenes a la BB-4031 i a la C38 a Rodalies, retards a l'R4, a l'R2 i l'R2 sud i nord.
A mirar si tenim millor el panorama pel que fa al temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Com ho tens tu, Francesc Mauri?
Doncs fred, bona tarda, ho tenim fred, tot i que demà recupera una mica la temperatura, però és una recuperació transitòria, perquè el dia de Nadal promet tornar a ser ben fred. Demà descansaran les precipitacions a tot Catalunya, algunes tornaran el dia de Nadal. Atenció a la cota de neu en algunes zones interiors, de moment sembla també cap al nord, entre els 600 i els 1.000 metres. Per tant, dia de Nadal en què convidarà a l'ambient fred i a la festivitat. I possible llevantada forta i potent el dia de Sant Esteve, amb temporal marítim molt dur al nord de la costa catalana, possibles pluges, nevades no a cotes baixes, sinó a les muntanyes, en definitiva, aviat per precisar-ho.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que us expliquem que entitats socials de Badalona es plantegen emprendre accions legals contra l'Ajuntament. I això arran de la gestió en el desallotjament de l'antic edifici de l'Institut B9, ara fa 6 dies. Es tracta d'aquestes entitats de Badalona Acull i també de Càritas, que ara estan destinant tots els esforços a l'emergència, però que no descarten actuar per la via administrativa o penal per l'incompliment del consistori i també davant dels discursos que ha fet l'alcalde Xavier García Albiol, criminalitzant, diuen, el col·lectiu. Sara Canyeter.
Sí, les entitats recorden que en la resolució judicial del desallotjament del B9 es deia que era l'Ajuntament qui havia de facilitar els recursos als desallotjats, i això no es va fer, i l'alcalde ha dit per activa i per passiva que no pensa atendre'ls. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Mercè d'Arnau Nell, portaveu de Càritas de Badalona.
No hem estudiat a fons el tema d'implicar-nos a nivell legal, però és evident que està incomplint la legalitat i les responsabilitats i competències dels ajuntaments d'atendre les situacions d'emergència i la gent sense llar. Badalona no té una persona sense llar en aquests moments, ni té un menjador social públic.
En aquest mateix sentit, també s'ha expressat a aquesta emissora Jaume Ventura, de Badalona Acull.
Amb l'incompliment de falta de drets i amb totes les situacions que va comportar això, de gent malalta, gent que estava en unes condicions precàries i no es va tenir cap mena de cura ni es va fer res, absolutament res. Això se'n diu inhumanitat.
A més, també consideren que Albiol podria haver comès algun delicte d'incitació a l'odi pels seus discursos contra els immigrants i també per acusar públicament el portaveu de Badalona Acull de polititzar el cas i de moure per interès propi als desallotjats.
Doncs en aquest context, el president Salvador Illa fa una crida a la calma a Badalona i avisa Xavier García Albiol, ell també, que si no garanteix un sostre als desallotjats, pot acabar als tribunals. Advertència del president a l'alcalde, que ha marcat la darrera compareixença de l'any per fer balanç de la gestió del govern. Anem al Palau de la Generalitat, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Sí, en l'ordre de prioritats del president ara mateix, el més urgent és rebaixar la tensió als carrers de Badalona, i amb el fre de mà posat per no acusar directament Xavier García Albiol, Salvador Illa ha demanat responsabilitat.
Insisteixo en la crida a la calma i a la serenitat que faig. Jo no perdre el cap. Potser hi ha gent que vol que els ciutadans perdin el cap. Jo no.
El president també ha promès de manera imminent una solució pels desallotjats que han tornat a dormir al ras, i ha reconegut, de fet, públicament que a dia d'avui no s'està complint l'atenció mínima que necessiten aquestes persones, i ha obert la porta a emprendre mesures legals si Albiol no els hi garanteix tal com ordena la jutgessa.
La irresponsabilitat no surt de franc i té conseqüències. Ara, la prioritat del govern en aquest moment i en aquesta matèria és resoldre la qüestió, i espero que en les properes hores puguem ja tenir signes palpables en aquesta direcció i en aquest sentit.
En les últimes hores, Illa i Albiol s'han telefonat i, de fet, el president s'ha mossegat la llengua quan se li ha preguntat per com va acabar la conversa. Sigui com sigui, malgrat les discrepàncies més que evidents, totes dues administracions eviten trencar ponts quan fa gairebé una setmana d'una actuació policial que van preparar a quatre mans.
Doncs a tot això, el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha carregat contra el president Salvador Illa i contra l'alcalde Xavier García Albiol per la gestió de la crisi dels desallotjats del B9, Pilar García.
En un missatge difós a través de les xarxes socials, Puigdemont ha acusat Albiol de ser un irresponsable i ha retret a Illa falta de lideratge.
L'actitud incendiària de l'alcalde de Badalona i la dimissió del lideratge del president Illa davant d'una crisi social tan greu demostren que els dos grans partits espanyols, el Partit Popular i el Partit Socialista, són incapaços de proposar solucions o un problema que ells han contribuït a generar des dels respectius governs de l'Estat.
Puigdemont ha aprofitat la crisi de Badalona per tornar a reclamar el traspàs a la Generalitat de les competències sobre immigració.
I mentrestant, sobre el terreny, les entitats socials que donen suport als desallotjats ja han aconseguit reubicar unes 90 persones que estan dormint en locals, parròquies i cases particulars. De fet, són pràcticament la meitat de les persones que van quedar al ras després del desallotjament. La mobilització ciutadana contrasta amb l'inacció de l'Ajuntament de Badalona, que es manté amb la seva intenció de fer-los fora de la ciutat. Unitat mòbil a Badalona, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
Bon dia. Ara mateix hi ha dues fórmules per reubicar els desallotjats. D'una banda, parròquies i locals, com el que hem visitat al barri del Progrés de Badalona, on des de divendres hi dormen 13 persones.
Dormimos a solo. Ponemos algo de manta a solo y tiramos para dormir. Comida, gracias a ellos, no sé, tienes que dar la comida a la gente de Solidaria también, dar ropa, dar zapatos, ducha solo, eso es lo que falta.
A part de la gent que dorm a local, ja hi ha una vintena de persones en domicilis particulars. L'Àngela Baleiras ha tingut a casa dos joves senegalesos, els que va conèixer quan va visitar el campament sota el pont de la C-31.
Está bien, sí, perfecto. Contento, dormir bien, comer, relájate. Muy, muy diferente.
¿Familia?
Familiar, sí. Familia. Ahora familiar para ayudarte, ¿sabes?
Diumenge, l'Àngela els va acompanyar a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat, on els havien d'acollir, però la protesta veïnal ho va impedir. Ens confessa que no es treu del cap el que van viure allà.
És una ferida a l'ànima de la persona sentir-se així de rebutjades. I és que jo vaig sentir ahir un odi, jo no ho havia sentit mai, això a la meva vida. I jo no vull que això passi a la meva ciutat. Jo ara m'he trobat a una veïna i em deia, amb la meva parella estem pensant que ens sentim avergonyits de viure a Badalona. Jo els deia, no, n'hi ha molta gent bona a Badalona. El que passa és que la gent bona no fa tant de soroll.
La crida per acollir gent continua oberta. Ja n'hi ha instal·lats a Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma, Mataró o Taradell. A Badalona acull ara també busquen gent que els vulgui tenir a casa en algun dels àpats de Nadal.
Gràcies, Montse Poblet. Ara tornem al Palau de la Generalitat, perquè el conflicte a Badalona ha marcat, és veritat, bona part de la compareixença del president, que havia de fer balanç d'aquest any. Illa ho ha fet, també ha repassat les carpetes pendents de l'any que ve. Albert Prat ha dit que el 2026 marcarà un punt d'inflexió.
Tot i que el govern acaba l'any amb la meitat de les lleis que s'havia compromès aprovades, el president ha fet un balanç positiu, però està convençut que el 2026 serà millor.
Crec que el 26 serà un punt d'inflexió positiu per Catalunya. I crec que tot el que hem anat sembrant aquest any i ja en comencem a recollir fruits, el 26 serà un punt d'inflexió important.
I el més immediat que ja té anotat a l'agenda són avenços en el traspàs de Rodalies tornant de festes i un acord el mateix mes de gener pel finançament singular. I ja està confiat que aquest pacte li servirà per desbloquejar els pressupostos amb Esquerra i els Comuns.
Són uns socis còmodes? No, no ho són. Són terriblement exigents. Matxaconament exigents. No sé si la paraula és... Però és el que hi ha. Jo també soc tossut. I els comuns el mateix. Però això és el que hi ha.
L'altra gran previsió de l'any, segons el president, és la tornada de Puigdemont, però avisa que el seu retorn a Catalunya no li farà ni canviar el guió de la legislatura ni d'aliats parlamentaris.
Mentrestant, a Madrid, també avui s'ha celebrat l'últim Consell de Ministres de l'any. I en aquest cas ha estat amb el debut de la nova ministra d'Educació, Milagros Tolón, i de l'exministre Elma Saiz com a portaveu després de la marxa de Pilar Alegria a l'Aragó com a candidata. No és la sacsejada que reclamava Sumar, que s'haurà de conformar amb la renovació un any més de les mesures de l'anomenat escut social, noves ajudes al transport i l'augment de les pensions. Ara anirem a la Moncloa per entendre els últims moviments de Pedro Sánchez, però abans anem a Madrid amb en Dani Sainz-Aja. Dani, quin és el detall de les mesures que ha anunciat el govern espanyol?
Bon dia. Doncs, per una banda, la renovació de l'escut social, s'allarguen un any més la moratòria dels desnonaments per famílies vulnerables, la prohibició de tallar-los la llum i el bo social elèctric. L'executiu ha aprovat també la revalorització de les pensions del 2026, les pensions mínimes pugen un 7%, les no contributives i l'ingrés mínim vital ho fan un 11,4%, mentre que les de jubilació un 2,7%. Ho anunciava ja com a nova portaveu la ministra de la Seguretat Social, Elma Saiz, que també ha descartat finalment apujar la quota als autònoms.
Sigue habiendo una brecha de más de 650 euros a la hora de la jubilación entre un autónomo y un asalariado. Como saben, estamos trabajando, estamos dialogando constantemente con el colectivo para encontrar un acuerdo a lo largo del año.
Les altres mesures anunciades afecten el transport públic. L'Estat seguirà finançant un 20% les bonificacions dels abonaments al marge del que facin les comunitats. A Catalunya, la Generalitat seguirà posant l'altre 30%. A més, es creen nous abonaments de Renfe que permetran acumular descomptes als viatges recorrents. Però l'anunci més important era la posada en marxa el 19 de gener de l'abonament únic per viatjar per tot l'Estat a un preu mensual de 60 euros els adults i 30 els joves. El ministre, per ara, això servirà només per els transports de l'Estat, els autobusos i els trens estatals. El govern català estudiarà com integrar-lo al sistema tarifari propi, mentre que Òscar Puente, el ministre, demana a les comunitats sumar-s'hi.
Es un primer paso relevante, pero evidentemente estamos todavía lejos de nuestro objetivo final, que es que todos los núcleos de transporte urbano, metropolitano, se incorporen a este billete único y con este abono único podamos viajar en toda España utilizando los medios de transporte de proximidad.
La posada en marxa de l'abonament únic tindrà un cost d'1.371.000 euros.
Doncs totes aquestes mesures posaran a prova el suport de Pedro Sánchez del Congrés. Junts, que manté la ruptura, no garanteix aprovar-les el mes que ve quan s'hagin de votar. Amb la pròrroga de les ajudes, Sánchez busca impuls per intentar resistir fins al 2027 en un moment de màxima debilitat, desgastat pels casos d'assetjament sexual i corrupció i després de la patacada històrica dels socialistes a Extremadura. Anem ara sí al Palau del Moncloa. Paula Bruixet, bon dia.
Què tal, bon dia? Si Sánchez necessita recuperar la confiança dels aliats al Congrés, necessita oxigen i fa passos amb mesures socials, però Sánchez ho ha tornat a fer i ha ajuntat en un sol text l'augment de les pensions amb la pròrroga d'ajudes socials, és a dir, s'haurà de votar tot junt i es pregunten si Junts s'atrevirà a tombar-ho. Elma Saiz, ministra portaveu.
Doncs no tenim, Paula, aquest tall. No sé què més han dit els socis del govern espanyol.
Doncs sí, la ministra confirmava que efectivament s'hauria de votar tot junt, però ni els socis del govern espanyol estan satisfets, i és que Sumar critica que Sánchez avui s'ha quedat curt perquè ha descartat també congelar el preu dels lloguers que acaben el 31 de desembre. Tot això, símptomes de la debilitat del president espanyol. Un altre símptoma és justament que avui el Consell de Ministres ha aprovat la pròrroga dels pressupostos per tercer any consecutiu. Acaba l'any sense ni tan sols presentar un nou projecte de comptes, tot i que Sánchez s'hi havia compromès.
Doncs continuem parlant de números. Perquè l'economia espanyola continua creixent, però de manera més moderada. Tot i això, el govern espanyol i el Banc d'Espanya en fan una lectura positiva i l'organisme ha revisat a l'alça les seves previsions, Jordi Canal.
El tercer trimestre hi va haver un increment del PIB del 0,6% respecte del trimestre anterior, una dècima menys que el creixement registrat al segon trimestre, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. El mateix passa en termes interanuals. L'economia espanyola ha crescut un 2,8% al tercer trimestre respecte del mateix període de l'any passat, una dècima menys del que ho feia el trimestre anterior. El govern espanyol afirma que amb aquestes dades es referma la previsió que el PIB creixerà aquest any almenys un 2,9%. El Banc d'Espanya hi coincideix després de revisar l'alça els pronòstics de fa uns mesos. Per l'any que ve, l'entitat calcula un creixement del 2,2%, quatre dècimes més, i per al 2026, i l'1,9%, dues dècimes més per al 2027. El Banc d'Espanya confia en l'impuls de la demanda interna i en certa recuperació de les exportacions. punts. També preveu, però, una inflació una mica més alta que fins ara, del 2,7% aquest any i del 2,1% el que ve. L'atur es continuarà reduint lentament, però fins al 2027 no se situarà per sota del 10%. El Banc d'Espanya també alerta del creixement de la despesa pública i de la necessitat d'abordar ajustos fiscals en un parell d'anys.
I continuem parlant de números ara d'una altra mena. Perquè la grip està baixant aquesta última setmana, hem arribat al pic màxim de contagis i ara el virus recula. Tot i això, segons les dades del Departament de Salut, amb les festes de Nadal i les trobades familiars podríem tenir un repunt. Per això, a partir de demà es prorroga l'obligació de posar-se la mascareta als centres sanitaris i les residències de gent gran. Mònica Mas.
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, està satisfet perquè els contagis han baixat un 10% els últims 7 dies, amb una taxa estimada de la grip de 543 casos per cada 100.000 habitants. Això es tradueix en menys visites a les urgències d'hospitals i centres d'atenció primària, que han vist una reducció del 9%. Tot i això, Fernández fa aquest advertiment.
Hem arribat al pic, eren part de les prediccions que havíem fet, que arribaríem la setmana de festes de Nadal, però que, evidentment, ni llancem les campanes al vol, perquè podria ser que tinguéssim un petit increment en aquests dies, sobretot perquè augmenta les relacions socials, les trobades familiars, etc.
Per això es prorroga, com deies, l'obligació de la mascareta als centres de salut i residències 15 dies més.
Ara passen gairebé 6 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada anem cap a Ucraïna.
Catalunya migdia.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer. Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Vols viure en directe la màgia dels clàssics de Broadway, com Els Miserables, El Fantasma de l'Òpera, Evita i Cats? Vine al concert simfònic organitzat pel diari Ara i Tram. El 29 de desembre, entrades a la venda a la pàgina web de l'Auditori de Barcelona.
El cor del Raval i a tot el cinema del món a la Filmoteca de Catalunya. Clàssics i contemporanis, cinema d'animació, temes candents com el dret a l'habitatge, els feminismes o la cultura queer, exposicions, la Filmoxica. Regala cinema, regala Filmoteca. Entrades des de 2 euros. Tot un any de cinema des de 60 euros. Filmoteca.cat.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest Nadal, els cors de Barcelona bateguen més que mai. Deixa't enlluernar pels llums de la ciutat, descobreix els pessebres i no et perdis el Festival de la Plaça de Catalunya. Consulta les activitats a barcelona.cat/Nadal.
Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Per nosaltres, que ens truquin del Canet sempre és un honor i sempre és un orgull.
Un viatge musical al Canet Rock.
Són els festivals que van canviar la forma de fer festivals a aquest país.
T'has passat generacions.
El públic era molt més hippie que ara.
Qui ha aconseguit veure sortir el sol és un campió.
Nits sense ficció. Canet Rock, abans que surti el sol. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I després, l'últim concert dels Stay Homes al poble espanyol.
Vine al Manac a reivindicar la natura amb l'artista Marcelí Antúnez Roca.
Del 20 de desembre al 6 de gener participa en la instal·lació Natura Centrum Est Campament Oval.
Via, 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 visca salvatgia!
No et perdis la rua festiva i amb música en viu que conduirà l'artista.
Consulten les dates al web del Museu Nacional.
Només 15 dies, només al Manac.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Catalunya migdia.
Us dèiem abans dels anuncis, Rússia ha atacat la infraestructura energètica d'Ucraïna de forma massiva en ple hivern a dos dies de Nadal i amb les negociacions de pau estancades. Hi ha hagut almenys 3 morts i el govern de Kiev s'ha vist obligat a fer talls de corrent d'emergència en diverses regions, inclosa la capital, Quim Olivares.
Sí, les xifres, més de 600 drons i més de 30 míssils en poques hores demostren la intensitat de l'ofensiva aèria. Una de les víctimes és un nen de 4 anys. Altres civils, com l'Andri de Kiev, els ha de ben poc.
Quan estava pujant a l'autobús, he vist el dron Shahed volant per sobre del meu cap. Ha sobrevolat la parada de l'autobús. He sentit un fort cruixit de fusta i una detonació.
El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura que el nou bombardeig massiu envia un senyal clar sobre les prioritats de Rússia en les negociacions per un eventual alto al foc. Els atacs han portat l'exèrcit polonès a desplegar avions per protegir el seu espai aeri, mesura que s'activa habitualment quan els drons i míssils russos tenen com a objectiu zones occidentals ucraïneses properes a la frontera.
I això després que aquesta tardor Moscou ha superat Kiev en la guerra de drons per primer cop des de l'inici de la invasió russa d'Ucraïna el 2022, i això li ha donat cert avantatge al camp de batalla. Els bombardejos d'aquesta mena són molt més habituals i sovint castiguen la rereguarda ucraïnesa, com ha passat, de fet, us ho estava explicant aquesta matinada. La corresponsal de Catalunya Ràdio Moscou, Cristina Solies, ha visitat un centre d'entrenament de pilots russos a Lugansk, la regió ucraïnesa ocupada per Rússia.
En aquesta escola triguen només 21 dies a entrenar un pilot de dron per poder dur a terme missions al front. Primer practiquen amb simuladors. Al cap d'uns dies comencen les pràctiques del magatzem. Allà és on aprenen a muntar i a fer enlairar el model de dron que aquesta tardor ha permès a l'exèrcit rus avançar al Donbass. Es tracta del Molnia 2, que pot portar fins a 9 quilos d'explosius. L'instructor d'aquest aparell no tripulat, amb el sobrenom de Sashimi, explica a Catalunya Ràdio quina és la seva principal virtut.
És efectiu perquè pot sobrevolar distàncies llargues i pot atacar la rereguarda enemiga propera, incapacitar els seus subministraments, els magatzems d'aliments, de munició.
Un dels responsables del centre de pilots, conegut com Arcadi, afegeix que el fet que arribi a més de 40 quilòmetres de distància és clau per debilitar els soldats ucraïnesos a la primera línia.
La línia del front de l'enemic simplement s'esfondra perquè no reben subministraments. Creem condicions insuportables per la feina de l'enemic.
Rússia entès que li cal un autèntic exèrcit de pilots i de drons per imposar-se a les forces ucraïneses, ja que aquests aparells han canviat completament les tàctiques militars i a hores d'ara ja provoquen més del 90% de les morts al camp de batalla. Però la tecnologia canvia cada setmana i la superioritat russa d'avui pot ser un miratge si Ucraïna desenvolupa nous i millors drons.
I ara deixem Ucraïna i anem a Venezuela. Perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, atia el foc contra aquest país en un increscendo diari que intenta vendre al món la imminent caiguda del règim chavista. Avui ha dit, en to d'amenaça, que la decisió més intel·ligent que podria prendre Nicolás Maduro és deixar el poder. Ho ha fet després d'anunciar la construcció d'una nova sèrie de vaixells de guerra que es diran Trump Class. Eva Pineda.
Sí, preguntat sobre les intencions de Washington sobre Caracas, Trump no se n'amaga. Vol fer fora el chavisme si cal per la força.
Maduro pot fer el que vulgui. Tenim una armada enorme i formada, la més gran que hem tingut mai. Amb diferència, la més gran que hem tingut a Sud-amèrica. Pot fer el que vulgui, no ens importa el que vulgui. Però si fa alguna cosa i juga dur, serà l'última vegada que ho faci.
També li han preguntat què farà amb el crew dels dos patrullers que els Estats Units han confiscat davant de les costes de Venezuela.
El guardarem. Potser el farem servir per les reserves estratègiques. El guardarem. I també els vaixells.
Maduro, que era en directe a la televisió en aquell moment, ha convidat Trump a preocupar-se de casa seva.
Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo, atender los temas de su país. Porque no puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es Venezuela.
A tot això, la Casa Blanca ha confirmat aquesta matinada un enèsim atac de la flota del Pacífic contra una suposada narcollanxa que n'ha matat l'únic ocupant.
I encara mirant al món, un últim apunt. I és que el Premi Internacional Catalunya d'aquest any se l'han endut dues activistes per la pau, la israeliana Yael Admi i la palestina Rim Al-Jashra. El govern els reconeix una aposta valenta, compromesa i femenina per la reconciliació al Pròxim Orient, Sergi Roca.
Sí, totes dues lideren la iniciativa Mother's Call, un moviment de dones no governamental i transfronterer que reclama als polítics el final de la violència i el retorn a la negociació entre israelians i palestins. La iniciativa planteja la maternitat com a llenguatge comú per superar fronteres. Ens ho explicava una de les guardonades, entrevistada per Catalunya Ràdio.
Aquesta col·laboració és un missatge contundent al món que totes les mares són iguals, independentment de la seva fe o ubicació. Sempre són mares. La nostra necessitat de pau com a dones no és un luxe, sinó una necessitat bàsica com l'aigua i l'aire.
La palestina Rim Al-Hajazra, a qui sentíem, té tres fills i viu en un camp de refugiats al sud de Betlem, a Cisjordània. La revista Time la considera una de les dones més influents del món. L'altra guardonada, la israeliana Yael Adni, va perdre el seu germà en un enfrontament amb Egipte i la seva mare va morir afectada pel dol. Les dues les han nominat pel Nobel de la Pau els últims dos anys. El Premi Internacional Catalunya es lliurarà al Palau de la Generalitat el 15 de gener.
Acabo de sentir els senyals horaris de 2:45. El crim organitzat està al darrere de la mort d'ahir d'un home a Castelldefels, segons apunten fonts policials. La víctima va ser trobada estesa enmig del carrer amb diversos trets d'arma de foc. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. De moment, els Mossos no han fet cap detenció, però estan investigant els fets, l'entorn de la víctima i diversos punts on se l'havia vist els darrers dies. L'avís el va donar el 112 ahir a les 4 de la tarda i quan el SEM va arribar a Castelldefels no van poder fer res per salvar la vida de l'home. Tot apunta que es tracta d'una revenja, per bé que els investigadors encara no han descartat altres hipòtesis. Els Mossos han activat un dispositiu policial amb diferents punts de control per tal de localitzar l'autor o autors dels fets. Aquest dispositiu també hi participa un helicòpter. En aquests moments, la investigació continua oberta i hi ha secret d'actuacions.
I han detingut un home, en aquest cas a Santander, acusat d'extorsionar 8 noies, 6 de les quals menors, per obtenir imatges de caràcter sexual a través de les xarxes. La investigació va començar arran d'una denúncia a Tarragona i no es descarta que hi hagi més víctimes. Anem cap a Tarragona. Clara Chavarria Domingo.
Els Mossos d'Esquadra van iniciar la investigació quan una menor de Tarragona va denunciar que un home s'havia posat en contacte amb ella a través d'Instagram i l'havia amenaçat per obtenir fotografies i vídeos amb contingut sexual. Poc després es va tenir coneixement d'una segona víctima. La policia va localitzar el presumpte autor dels fets, un home de 26 anys a Santander, on també hauria extorsionat 6 noies més. Creava perfils falsos a les xarxes socials i contactava amb menors a les quals els demanava imatges íntimes per acabar-les coaccionant de difondre-les si no accedien a les seves exigències. De moment s'han identificat 8 víctimes, 6 de les quals menors. L'home va ser detingut en col·laboració amb la Policia Nacional pels delictes d'agressió sexual, corrupció de menors i pornografia infantil. Al seu domicili s'hi va trobar material informàtic amb una gran quantitat d'imatges d'altres víctimes menors d'edat d'arreu de l'Estat.
I abans de la publicitat, una última informació. Perquè si abans us parlàvem dels drons de la guerra d'Ucraïna, ara us parlem d'una altra mena d'aparells, que en aquest cas salven vides. És el que proposen dues empreses catalanes que han començat a provar al Pirineu com poden ajudar els drons en rescats de muntanya. Anem cap a Canillo, Joaquim Albalate.
Una de les aplicacions que s'han provat és la de portar el material dels bombers cap al lloc d'un accident i així fer que l'ajuda arribi més ràpid a les persones que ho necessiten. Eduard Ibáñez és el CEO d'Aerofort i el pilot d'aquesta prova.
El que ofereix el dron és rapidesa. En aquest cas, els bombers han anat sense motxilles, sense pes, facilitant que puguin arribar al punt on hi ha els accidentats i assistir-los molt abans que quan van carregats doncs, amb tot l'equip.
Però també han fet proves per veure si els drons poden portar primers auxilis, com ara menjar, medicaments o mantes, als accidentats. I també han carregat una llitera per provar si en un futur també seran capaços de portar-los a un lloc segur com ho fan els helicòpters. Encara no hi ha data, però la tecnologia evoluciona molt ràpid. De fet, el nou dron que s'ha aprovat aquí a Andorra pot portar 100 quilos, més del triple que els models que hi havia fa tot just un any.
Com us dèiem, ara farem una pausa per la publicitat. A la tornada, informació avui cultural i alguna cosa més.
Ja són les 6 i sona el despertador i al matí sona el meu costat.
Perquè si us espereu que passin els anuncis, tornareu a sentir els companys del Matí de Catalunya Ràdio cantant la seva Nadala d'enguany. Ara tornem.
Catalunya migdia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Seminuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Ahora de Nadal.
Cada turró.
A tots davant tocant.
Catalunya Ràdio. Per un 2026 ple d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bon any.
La vida passa cada dia al matí de Catalunya Ràdio.
José Andrés, què tal? Bon dia.
Hi havia gent que treballava amb nosaltres i que també havien mort. Vaig dir, pleguem i me'n vaig. La meva filla em va dir, com construirem un món millor si no anem a estar al costat de la gent?
Tots quatre sou historiadors. Us sorprèn quan expliquem que un de cada cinc joves valoren que una dictadura pot ser millor que una democràcia?
No em sorprèn, ara bé, em preocupa. És un altre meló que es podria obrir. Com s'estudia a la carrera d'història si s'arriba a estudiar? Les persones que es graduen en història van als instituts i no han fet aquesta assignatura.
Vinem perquè els pets estan de festa.
L'any que ve farem una segona part dels pets. Canten les 40.
Però això és una exclusiva mundial.
Canten les 40, segona part.
Ai, el mànager...
Soc de dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Vinga, va, que no ens cansem de sentir-la.
Ja són les 6 i sona el despertador i al matí sona al meu costat. Les solanes i el soler diu encara tot va bé i mica en mica ens anem despertant.
Així ha sonat la Nadal del matí de Catalunya Ràdio, cantada per l'equip del programa a l'especial de Nadal que s'ha fet avui des del Teatre Coliseum de Barcelona i davant d'unes 1.500 persones de públic. Montse Mas.
Sí, Ricard Ostrell ha presentat tot un espectacle de ràdio amb convidats, humor i música en directe de grups com Xiula, Maria Arnal o l'Axan Bustó.
Benvinguts al ja tradicional programa especial del matí de Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum. Esteu bé? Des de ben bé a les 7 del matí hi havia gent que ja començava a ser per aquí.
Hola, Jordi. Quina hora has arribat?
Pues a les 7 i 25.
Són moltes ganes de veure el matí de Catalunya Ràdio, eh?
Moltíssimes.
D'on ve, Mariola?
Menorca.
De Menorca.
Home, Marta, des d'on veniu?
Bueno, soc del Picat i venim d'Almenar.
De Berlín.
De Berlín?
De Berlín ha vingut expressament.
Tinc un parell d'invitacions per veure l'espectacle del Peyu i l'Albert Pla.
Home!
Que es diu Hamlet, que ho fan aquí mateix, Sam.
Gràcies.
Aquesta nit estreneu.
Sí, tot això ple, fotrà un goig de Déu avui a la nit aquí.
S'ha activat el pla Cagacat. Yeah. Un pla per evacuar tota la gent que fa de caganer als pessebres vivents i que tenen durant hores el cul a l'aire.
Què és més probable que passi? Que hi hagi una apagada general una altra vegada? O que passem un 2026 sense ni una incidència a Rodolies.
La carta als Reis de Maica Navarro, va.
Molt de sexe.
Laura fa, carta als Reis.
Home, una bona crisi monàrquica, m'agradaria que la Rosalia i la Putella s'emboliquin, per exemple.
Oh, això faria molta gràcia. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat. El 2026 segur que serà millor. Gràcies. Doncs el que sabem de cara al 2026 és que s'hauran acabat les obres del nou Museu Centre d'Art de Banyoles, que acollirà peces de Dalí, Miró, Tàpies, Goya o Rembrandt, entre altres. L'Ajuntament ha confirmat que obrirà portes aquesta primavera. Anem cap a Banyoles, Fèlix Martín.
Se segueix el calendari previst i un cop finalitzats els treballs a l'edifici a la plaça de la Vila. Ara toca museïtzar l'espai per acollir i exposar les obres d'una de les col·leccions d'art més importants del país, la de Jordi Gimferrer, que ha cedit a la ciutat. Ho ha destacat l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer.
Ara ens quedarà la museïtzació, que també ja està tot encarregat. Hi ha un diferencial de temperatures entre les peces aquestes d'art, això s'ha d'anar al tanto, perquè hi ha una reglamentació que ho diu, com s'han de treure, com s'han de guardar, com s'han d'aclimatar, etc. I, a més, el senyor Gimferrer més ha estat encara una mica més generós, que ha afegit, doncs, 5 peces més que entraran a formar part d'aquesta col·lecció.
L'objectiu és que el nou museu a la plaça Major estigui llest i pugui obrir entre març i abril de l'any vinent.
Satisfets i que puguem obrir aquest espai, que la col·lecció de Gim Ferrer, l'obertura del monestir i el nou museu arqueològic, home, formant un eix important al centre de la ciutat, d'aquesta zona peatonalitzada, doncs un pols cultural, jo penso, molt important a la ciutat.
La col·lecció de Jordi Gim Ferrer, amic de Miró, Dalí o Saura, inclou també peces de Picasso, Rembrandt o Goya. De les 140 obres d'art, ara se n'exposaran de forma permanent a Banyoles una seixantena, i la resta aniran rondant amb mostres temporals.
I una última proposta que, com veieu, sona ben diferent. El castell de Miravet a la Ribera d'Ebre estrena una nova experiència immersiva. El visitant es pot traslladar de ple al segle XIV gràcies a les ulleres de realitat virtual. El conjunt és l'últim dels monuments del país a estrenar el projecte Els Ulls de la Història. Anem cap a les Terres de l'Ebre, Jordi Barranca.
Bona tarda. La immersió en la vida dels monjos templers i tot el que els envoltava es fa partir de la història del Said i Luc, dos nens, un fill d'andalusins i l'altre de nobles, que són els protagonistes del relat. Carme Vergés, cap d'àrea de monuments i jaciments de l'Agència Catalana del Patrimoni.
La realitat virtual ens serveix, primer i molt important, per millorar la recerca científica. Som capaços ara de reconstruir espais que s'han perdut, però sobretot després, i està demostradíssim, connecten d'una forma molt directa amb la emoció, amb el visitant i amb diferents capes de lectura que fan molt més accessible els continguts.
A banda, es complementa amb noves instal·lacions audiovisuals i la senyalització en altres espais del recorregut. Indrets com el Refetó, on es pot fer amb un interactiu un plat de la dieta medieval, o l'església, des d'on s'observen escenes quotidianes dels municipis ebrencs. Els Ulls de la Història busca aprofitar els recursos actuals per renovar l'explicació i arribar a nous públics.
Catalunya migdia. 20 minuts i seran les 3. És el moment de la informació esportiva. Laia Tudel amb l'Espanyol, que acaba l'any somiant amb la Champions.
Somiant perquè la té més a prop que mai. L'Espanyol és només a 2 punts de les posicions de la Lliga de Campions. L'Espanyol ha tancat un 2025 espectacular. La cirereta del pastís va arribar ahir a Sant Mamés.
Increïble, increïble la primera volta que està fent l'Espanyol de Manuel González, que encadena ja 5 victòries consecutives a la Lliga. Increïble el que està fent aquest Espanyol, aquest 2025.
L'equip de Manolo González es va imposar per 1-2 al camp de l'Atlètic Club i acaba l'any amb 33 punts a 2 de la zona Champions. Els pericos van camí d'assolir els millors números de les últimes dècades i el Sergi Andreu això que no s'ho esperava.
Sí, sí, l'Espanyol de Manolo, que ja se li queda l'aia molt curta l'etiqueta d'equip revelació aquesta temporada. Ahir va encadenar la cinquena victòria consecutiva a la Lliga, una fita que no s'aconseguia, imagineu-vos, des de feia més de 26 anys, la primavera de 1999 en Brindisi, i ja són 33 punts, ara ho deies, en 17 jornades que consoliden l'equip a la cinquena plaça, a 2 punts del Villarreal, que és quart, i demostrant una consistència futbolística que ja és marca de la casa. El gran artífex de l'èxit és el tècnic Manolo González, que ahir estava més orgullós que mai.
Però és una sensació d'orgull molt gran per l'equip, perquè els jugadors s'ho deixen tot. El que ens defineix millor és la paraula equip. Crec que és el que hem de continuar sent. Si ens equivoquem i no seguim aquest camí, ens fotrem una hòstia ben grossa i ens equivocarem de veritat. Penso que hem de continuar, queda molta feina per davant, una segona volta molt, molt dura, que costarà molt més guanyar que ara, però molt orgullós de l'equip, perquè s'ho deixen tot. Llavors, quan una persona s'ho deixa tot al camp, no li pots demanar massa més.
Els pericos han remuntat un gol inicial de Berenguer al minut 38 gràcies a un gran gol de Carlos Romero, el 44, fruit d'una nova jugada pilota aturada. I un altre de Pere Milla, el de la victòria, ja a la segona part. Més enllà dels gols, bona part del mèrit el va tenir també el porter Dimitrovic, que va salvar el seu equip amb un parell d'intervencions espectaculars. El serbi promet el mateix compromís fins a final de temporada.
Que l'afició valore l'esforç que l'equip se va fer a cada partit. No se va poder ganar sempre, però jo crec que ells disfruten ver su equip que sempre deja última gota de sangre i de sudor en campo. I jo crec que aquest equip tiene mucha alma i així lo vamos a hacer hasta final de temporada.
El moment és tan excepcional que aquesta matinada, a quarts de 4 de la matinada, gairebé 200 aficionats de l'Espanyol han esperat i rebut l'equip a la tornada de Bilbao a l'estadi. ja de matinada quan arribaven amb l'autocar a l'RCD Stadium. L'Espanyol ara marxa de vacances fins dilluns de la setmana que ve amb el propòsit de poder regalar a l'afició una gran victòria contra el Barça al derbi del dia 3 i així de passada poder tancar la millor primera volta del segle XXI.
Doncs tot això, l'Espanyol, el Barça, Hansi Flick vol reforçar-se amb un central aquest gener, però el club de moment s'espera perquè vol estar molt segur abans de fer cap moviment, Enric Inglés.
Doncs sí, el Barça té l'opció d'inscriure un jugador nou al gener, aprofitant la baixa de llarga durada de Christensen. El club, però, encara no ha decidit si fitxarà algú. D'entrada, s'ha de trobar un jugador que encaixi futbolísticament a mitja temporada al Barça i que, a més, sigui econòmicament assumible. A més, a l'àrea esportiva compten que recuperaran Araujo al gener. En principi, l'uruguaià tornarà als entrenaments després de les vacances de Nadal. Tot i això, Deco segueix estudiant el mercat per si sortís alguna cosa interessant.
Christensen, per ser aquí la porta, ja li ha dit que el vol renovar, tot i que el contracte se l'acaba aquest mes de juny. Ja sap el jugador que les intencions del president del Barça és ampliar aquest vincle amb el Barça. Un Barça que tanca un dels millors anys naturals de la història.
Doncs sí, aquest 2025 el Barça guanya 3 títols, Lliga, Copa i Supercopa, i ha arribat a les semifinals de la Champions. A més, el tanca com a líder de la Lliga amb 4 punts d'avantatge respecte al Real Madrid. Si ens fixem en tot l'any natural, el Barça ha jugat 60 partits i només n'ha perdut 7, i ha marcat un total de 169 gols en aquests 60 partits.
I el màxim golejador del Barça?
Doncs comparteixen lideratge Ferran Torres i Lewandowski amb 27 gols, segon Rafinha, el Brasil, amb 24 gols, i Lamine Yamal és el tercer amb 21 gols.
I si agafem només els partits de Lliga d'aquest 2025?
Doncs veuríem que el Barça ha jugat 37 partits i només n'ha perdut 3, és a dir, en el 91% dels partits de Lliga no ha perdut, amb un balanç de 102 gols a favor i només 37 encaixats.
Doncs hem repassat un molt bon any del Barça, un molt bon final d'any de l'Espanyol. Al Girona no hi ha tantes bones notícies. Perquè el Girona clarament és l'altra cara de la moneda d'aquest 2025. Entre el final de temporada passada i l'inici d'aquesta, el Girona tanca un any per oblidar el pitjor any natural des de que juga primera divisió a Eduard Solà.
No serà gaire difícil que el Girona faci un 2026 millor que el 2025, on els números són molt dolents. Sempre parlant d'any natural, el Girona és el pitjor equip de primera divisió, amb 31 punts en 37 partits, 20 derrotes, 10 empats i només 7 victòries, 4 la temporada passada i 3 aquesta. 33 gols a favor i 68 en contra. I els 31 punts, per exemple, gairebé són la meitat dels que van fer el 2024, 61. I no cal dir del 77 del 2023. No ha pogut encadenar mai dues victòries consecutives i a Montilivi ha perdut 10 partits. Però si deixem de banda la primera part d'aquest any 2025 i ens agafem aquesta temporada 25-26, també ens trobem que, per exemple, són l'equip més golejat, amb 33 gols encaixats en 17 partits, en una mitjana de gairebé 2 gols encaixats en cada enfrontament. I el 2026 comença amb 2 partits contra rivals directes, el dia 4 al Camp del Mallorca i després a casa contra l'Osasuna. Tots dos tenen 3 punts més, així ho veu Àlex Moreno.
Vienen dos partidos muy importantes, donde hay que afrontarlos con la mejor forma posible, centrarnos ahora en desconectar un poco, pero sí que seguir con la forma física y volver con el 2026, con toda la gana del mundo para sacar sobre todo estos dos partidos que vienen, son muy importantes, Mallorca y Osasuna, que habrá que sacar sí o sí, ¿no?
La plantilla té festa des d'ahir, tornarà als entrenaments el dia 29 i veurem si pel dia del Mallorca, amb el mercat d'hivern obert des d'uns dies abans, ja hi ha hagut algun moviment.
Doncs amb el partit de l'Espanyol ahir a Sant Mamés es van acabar tots els partits de Lliga d'aquest 2025 i la competició s'atura ja fins a primers de l'any que ve, però això no passa a totes les lligues europees. N'hi ha que durant les festes de Nadal no descansen i continuen jugant partits. Mariona Serra.
El cas més evident és el de la Premier League anglesa, que durant aquests pròxims dies disputarà fins a 2 jornades de la Lliga. La primera els dies 26 i 27, el tradicional Boxing Day, i la segona els dies 30 i 1. Són dies on els futbolistes professionals se'ls ajunten celebracions familiars i àpats amb els partits oficials, i això fa que els entrenadors siguin molt curosos amb l'estat físic dels seus jugadors. Aquest és el cas del tècnic del City, Pep Guardiola, l'equip del qual té partit el dia 27 davant del Nottingham Forest.
Ahir tots els jugadors van fer un control de pes i el dia 25 estaré controlant amb quants quilos hauran tornat, ja que normalment tornen amb més pes. En el moment que arribin, després de 3 dies, vull veure en quin estat es troben. Poden menjar, però els vull tenir controlats. He de fer una selecció el dia 27 contra el Nottingham Forest, però imagina't que un jugador està perfecte i arriba amb 3 quilos de més. Es quedarà a Manchester, no viatjarà a Nottingham.
A més d'Anglaterra, aquests dies també hi haurà Lliga a Itàlia. Concretament es jugarà una jornada de la Sèrie A els dies 27, 28 i 29 de desembre. A Portugal es jugarà la jornada 16 també entre el 27 i 29 d'aquest mateix mes, mentre que a Bèlgica es disputarà la jornada 20 els dies 26 i 27 de desembre. A banda de la Lliga espanyola, la Lliga francesa i la Bundesliga alemanya també faran una aturada per aquestes festes de Nadal i no jugaran fins al 2026.
Seguim parlant de futbol, el Nàpols és el nou campió de la Supercopa d'Itàlia, va guanyar la final 2-0 al Bologna amb dos gols del brasiler David Neres, Supercopa que es disputa a l'Aràbia Saudita, i des d'aquest diumenge tenim en marxa la Copa d'Àfrica 2025, que juga al Marroc, i sempre estem pendents de la participació dels jugadors dels equips catalans.
Doncs sí, aquesta Copa d'Àfrica 2025 ha arrencat amb força al Marroc i ja ens ha deixat els primers partits intensos, i també, com deies, Laia, en presència de jugadors d'equips catalans de la nostra lliga. I trobem dos noms propis, Azedine Nounahi, migcampista del Girona, que juga amb el Marroc, va ser titular en el 2-0 contra les Comores en el debut dels anfitrions. I Charles Pickel, de l'Espanyol, convocat amb la selecció de la República Democràtica del Congo, selecció que està debutant ara mateix contra Benín, que està guanyant 1-0. Pickel, suplent, veurem si té minuts al llarg del partit, ara mateix 1-0 per Congo en el minut 62. Recordem els resultats d'ahir. Egipte 2, Zimbabwe 1, amb gol de Salah, el jugador del Liverpool, l'estrella a l'últim minut, Sud-àfrica 2, Angola 1, i Zàmbia 1, Mali 1. I avui, després del Congo-Benin, que està en joc, es disputarà el Nigèria-Tanzània, Tunísia-Uganda i, per últim, el Senegal-Botswana. Els pròxims dies veurem si Pickel i Ounahi segueixen tenint protagonisme amb les seves seleccions i si poden avançar cap a les rondes decisives.
10 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
Ha estat un novembre, dicembre... molt empenyado. Perquè...
Després de 2 mesos i mig de baixa, Marc Márquez ha tornat a pujar a dalt d'una moto.
Catalunya migdia.
Què passa quan una dona diu fins aquí i pren les regnes de la seva vida? Una dona de la teva edat, de Gemma Ruiz Palà. La novel·la que totes volem llegir aquest Nadal. Un llibre de proa.
Són 20 amb 25. Un número de la grossa de cap d'any?
No, no, gràcies.
Què fas? Acabes de mirar el número? Per què te'l mires? I si després toca?
Ara l'hauràs de comprar, esclar.
Perdona, sí. Sí que vull un bitllet de la grossa.
Quin d'aquests?
Cas un d'ena.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. 200.000 euros per bitllet de 10 euros. I digues sí a la grossa. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Els Mineirons, el Butoni, la Dona d'Aigua. Aquest Nadal obre la porta al nostre imaginari. Guia de les criatures fantàstiques catalanes. Un regal ple de màgia. Editat per Coma Negra.
Sempre última hora. Què li regalo? A ladinia.com trobaràs més de 4.000 experiències inoblidables perquè l'encertis amb el millor regal. Pujar un helicòpter, nedar amb taurons, trineu de gossos... Rebràs un xec regal immediatament vàlid durant 5 anys i sense cost addicional si es fan canvis. Recorda, a ladinia.com, l'encertaràs.
L'escudella fa xup-xup, ben carregada de pilota. Els canelons al forn... i embotits per obrir boca, torrons i neules. Ja només queda dir bon profit i bones festes!
Seguim gaudint d'allò que és més nostre. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Enderroc Llibres presenta... 150 anys en veu de dona, un centenar de retrats de dones de la música popular d'arreu del món il·lustrats per Maria Picasso i textos de Jordi Novell, de Billie Holiday a Billie Eilish. 150 anys en veu de dona, un llibre per mirar i llegir.
Carrefour et porta el millor preu especial Nadal amb un 30% de descompte en totes les joguines de les marques Lego, Playmobil, Hot Wheels, Barbie, Monster High, VTech i moltes més. Descompte en cupó bescanviable fins al 24 de desembre a Carrefour.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Ara ve Nadal.
Per unes festes plenes d'entusiasme.
Catalunya Ràdio us desitja bones festes.
7 minuts i seran les 3 de la tarda. Continua el calendari frenètic de partits per al Barça de bàsquet durant aquests dies. Després d'haver jugat divendres contra el Baskonia i diumenge davant la penya, avui torna a tocar Euroliga per als de Xavi Pasqual, jugaran a Istanbul i a la pista Ernest Macià de l'ex blaugrana Sara Jessica Vicius.
Doncs, sí, et deia, Laia, que és el campió d'Europa. Frenètic el calendari, no, perquè ens encanta, eh? Ens encanta que sigui així, i avui a la pista d'un equip que està com el Barça. En el mateix nivell de forma, pràcticament, el Barça ha guanyat 8 dels últims 10, ells 7 dels últims 10, però és que, a més, la setmana passada van perdre la pista al Panathinaikos i duien 12 victòries seguides si sumem la Lliga. Per tant, no van començar bé, però ara ja estan bé. Aquest migdia s'han saludat Xavi Pasqual i Sarunas Jasikevicius a l'Ulker Arena d'Istanbul, han fet la sessió de tir, per tant, dos tècnics amb Eurolliga a les mans, l'últim, Sarunas Jasikevicius, i un Barça que arriba amb les baixes ja conegudes de Toko Şengeli, a la més destacada, juntament amb la de Will Clyburn.
Bueno, és una situació que ja sabia quan vaig agafar l'equip, era una dels condicionats importants, no? De veure-ho clar o no, pues aquesta era de les coses negatives, no? El calendari i la dificultat amb tot això, amb les lesions. Però l'equip ha d'estar fort com a equip i sempre hem de trobar solucions per intentar guanyar.
El Barça està a una victòria dels líders de... Bé, està co-líder, de fet, aquesta classificació, però naturalment per sota hi té a tres equips. Per tant, avui perdre podria suposar, novament, tornar en zones de play-off lluitant amb sis equips més.
I a les últimes hores, Ernest, hem sabut que dos ex-tècnics blaugranes tornen a l'Eurolliga. Joan Peñarroya, que fitxa pel Partizan, i Pesic, que entrenarà el Bayern.
Joan Peñarroya, començo per aquí perquè ve el dia 9 de gener, és a dir, d'aquí a pocs dies al Palau Blaugrana. Joan Peñarroya seurà a la banqueta del Palau, però a la visitant. És una notícia que s'ha fet pública avui, però que ja fa dies que la sap pràcticament tothom. I, d'altra banda, es Svetislav Pesic. Aquí no se l'ha de mesurar tant per l'edat, que té 76 anys, sinó per palmarès i, a més, també per projectes esportius. El del Bayern de Múnich serà el 16è projecte esportiu entre seleccions i clubs que agafi el vot a Svetislav Pesic.
Doncs aquest Fenerbahçe-Barça que ens deia a l'inici l'Ernest Macià començarà a 3:45 de la tarda i, com sempre, ja sabeu, tots els partits de l'Eurolliga del Barça els podeu seguir amb la transmissió del Tot Gira a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT. Abans de la pausa, ho deia, Marc Márquez ha tornat a pujar dalt d'una moto després de més de 2 mesos i mig de baixa. El Tro de Cervera ja té entre cella i cella el Mundial de MotoGP de l'any que ve.
Doncs sí, Marc Márquez continua avançant en la seva recuperació d'aquella lesió de lligaments de l'espatlla dreta que es va fer el passat 5 d'octubre al circuit de Mandalika, a l'Indonèsia. I aquesta setmana, de fet, en un esdeveniment a Bolonya, el mateix Marc Márquez ja avançava que sembla que tot és a lloc i a punt per tornar a rodar amb normalitat.
He estat un novembre, dicembre...
He tingut un novembre i desembre molt plens, perquè he tingut molts esdeveniments als quals assistir i combinar-ho amb la recuperació de l'espatlla ha estat dur mentalment i física.
Con el recupero de l'espatlla.
Però ara ja podré prendre'm 2 setmanes de relaxament, però això sí, sense oblidar-me d'entrenar. Ja començo amb la moto, que és el més important. He fet fa poc un control mèdic i tot està al seu lloc.
El doctor Check, tutto va a posto.
De fet, el campió del món de MotoGP va fer ahir per primera vegada un entrenament en moto al circuit d'Alcarràs acompanyat pel seu germà Àlex. A banda de l'evolució de la seva lesió, que ja hem escoltat que diu que és positiva, Marc Márquez també va atrevir-se a parlar sobre el seu futur i de com és de feliç el lloc i el moment on es troba ara mateix, a Ducati, fins i tot s'atreveix a posar nota a tot l'ecosistema de la marca italiana que l'acompanya.
Evidentemente, si guardi un poc, sempre... Ho provat.
Si m'heu seguit, sabreu que normalment, si estic content i estic guanyant, no em bellugo d'aquí.
No mover-me. Pues, la prioritat número 1...
La prioritat número 1 és ser ràpid. I aquí, a Ducati, es pot fer. Però cal que pensi encara què és el millor per mi. Però, de la meva banda, un 8 sobre 10.
Per la meva part, Otto.
Recordem que els pilots de MotoGP tenen previst començar els entrenaments oficials de pretemporada els primers dies de febrer al circuit de Sepang a Malàisia.
La Federació Espanyola d'Esports de Gel ha presentat aquest matí a Madrid l'equip de patinatge de velocitat que per primera vegada participarà en un esdeveniment olímpic. I un dels dos representants és el patinador català Nil Llop, que als 23 anys disputarà uns Jocs Olímpics després d'haver viscut tota una història de resiliència i superació.
El del Prat de Llobregat va tenir ara fa 4 anys un greu accident durant un entrenament de patinatge en línia que li va provocar múltiples fractures que gairebé van acabar amb la seva carrera esportiva. Tot i que els metges veien molt difícil que tornés a competir, es va recuperar en un temps rècord i un any més tard va guanyar 2 medalles en un Mundial Júnior. Després de superar les seqüeles psicològiques de l'accident, Nil Llop va decidir centrar-se sobretot en el patinatge de velocitat sobre gel. I ara el seu objectiu és fer història com el primer català que competeix en aquesta disciplina en uns Jocs Olímpics d'hivern. Serà el pròxim mes de febrer als Jocs de Milà Cortina d'Ampezzo i ho explicava així el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Vull anar en el somni de fer un top 10, però sí que és veritat que és una mica complicat, però bueno, ja he començat a treballar, estic amb molt compromís i crec que si tot surt bé i els altres no tenen el seu millor dia, puc fer un top 10.
Nil Llop competirà en la prova dels 500 metres, mentre que el navarrès Daniel Milagros, també de 23 anys, competirà en la dels 1.000 metres. Seran els primers patinadors de velocitat de l'estat espanyol que participaran en uns Jocs d'hivern.
I després d'haver completat les dues primeres fases de l'Eurocup de tenis taula, de forma impecable, el Club Tenis Taula Borges ha sabut avui a quin equip s'haurà d'enfrontar als vuitens de final, Eudald Serra, aquesta competició.
Doncs se les haurà amb un equip txec, el Nino de Praga, segons el sorteig que, com deia, s'ha fet aquest mateix matí. L'anada d'aquests vuitens de final de la Eurocup de tenis taula jugarà a les Borges Blanques el 13 o 14 de gener, la tornada al cap de pocs dies, el 17 o 18 del mateix mes. L'equip txec és un equip que ve de la Champions, una categoria superior i, per tant, és un rival ja de categoria.
Hi ha alguna cosa més que ens vulguis explicar abans d'acabar?
Doncs que ja han sortit horaris de la 20a jornada que es jugarà a meitat de gener. El 16 de gener, a les 9 del vespre, el duel català Espanyol-Girona, 2 dies més tard, diumenge, dia 18, s'enfrontaran a la mateixa hora Reial Societat i Barça.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports ja ho sabeu a les 7 al Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia, avui amb el Joan Bota.